Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Avui centrem aquest editorial en un partit en concret de la jornada de l'Hockey Lliga, de la jornada 4, per tenir-ho clar. L'empat a 1 entre l'Alcoi i el Barça. No hem de restar mèrits a un Alcoi que va saber aguantar el Barça i que després va celebrar el punt com si hagués assolit una gran fita. Però des del Coi ens expliquen que es va veure un conjunt blaugrana cansat, tant físicament com mentalment, i a qui li va costar molt estar en el partit. És el més normal en un equip on juguen 10 jugadors, 10 persones, que a la pràctica en són 8, i que juguen 10 partits, pràcticament tots de caràcter oficial, en només 15 dies. Una bogeria tenint present l'exigència del professionalisme en l'esport, que no és poca cosa, sense oblidar, però, que tot això es podria haver evitat si els calendaris s'haguessin consensuat entre clubs i federacions, i també si tots tinguéssim clar què és i quan comença la pretemporada i la temporada, perquè després arribes al mes d'abril i tots són presses pels play-offs.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Sigueu benvinguts a un nou Toc d'Hoquei, el tercer ja, on volem contribuir, com sempre, a fer més difusió de la família de l'hoquei patins. Volem que sigui un programa participatiu i, per tant, posem diverses vies de comunicació amb nosaltres. radio@tocdhoquei.net és el nostre correu electrònic i www.tocdhoquei.net és la nostra pàgina web. A més, ens podeu trobar també en xarxes socials com són Twitter i Facebook. En els nostres continguts posarem l'accent en la preparació física d'un equip com és el Barça. Com es pot fer per aguantar, si és que s'aguanten, tants partits i de tant nivell? Hi ha una recepta màgica o tot és força de voluntat? Passarem revista a les competicions habituals amb la segona jornada de la Primera Nacional Catalana, l'inici de la Primera Divisió i el poti-pot habitual de l'Hockey Lliga a les portes de la cinquena jornada. En hoquei femení s'està jugant al Mundial al Japó i la selecció júnior es va proclamar sotscampiona d'Europa. Som-hi! Comencem explicant-vos que l'Hockey Lliga encara no s'acaba de normalitzar. Pel que fa a la tercera jornada, dimecres de la setmana passada es va jugar al Lloret Barça 3-4 amb remuntada dels Blaugrana, un partit menys. Ara en queden 3 pendents. Marc Pijuan.
Efectivament, d'entrada els partits Liceo Vilanova i Barça-Noia que es jugaran aquest dimarts i el Reus Igualada es disputarà el dimarts 21 d'octubre.
Bé, per tant, la classificació encara estarà coixa unes quantes setmanes més i aquest cap de setmana, el passat, s'havia de disputar la quarta jornada que tampoc s'ha jugat sencera.
El partit entre l'Igualada i el Blanes també es jugarà aquest dimarts. El Lloret Massanet serà el dia 21 i el Noia Voltregà encara no té data oficial.
Però dels partits que sí que s'han jugat tenim el que us comentava en portada, l'empat a 1 entre el Coi i Barça amb un gol inicial de Panadero i després l'empat de Pere Canyelles. El Reus, per la seva banda, va empatar 2 a la pista de Vilanova i els blaugrana són quarts, el Reus és 8è i el 9è lloc és per l'Alcoi. El liderat encara l'aguanta el Roncatovic.
Els d'Osona van resoldre el seu partit davant els Sitges per un mínim marcador, 1-0. Un solitari gol de penal de Jordi Adrué deixa els biguetans al capdamunt, seguit sorpresivament pel Lleida, que és segon, i el Liceo, que és tercer.
Els de la terra ferma van guanyar la difícil pista del Tenerife per un marcador contundent, 1-6. Per això avui li hem demanat al jugador del CMX Tenerife, en Quim Pujades, que s'ho miri des de fora i ens faci la crònica d'aquest partit.
El titular.
Un resultat una mica enganyós de lo que es va veure.
La crònica.
Dos primers minuts perdíem 2-0, després vam anar tot el partit a remolc d'ells i bueno, vam buscar amb el 2-1, ens vam marcar el tercer i després vam anar a buscar amb el 3-1, ens vam marcar el quart i a partir de llavors pues, ens van enganxar bastant al contraatac. Vam dintre les nostres oportunitats, no les vam fer i ells ho entraven tot. Va ser un partit d'aquells que a tu no et surt res de res, no tot la pilota com ha volat pel pal i a ells pues, la marca n'està amb l'orella, no? I ja està, va ser un partit així. Si no veus el partit sí que penses que el resultat és així, però veient el partit bueno, es van mereixer la victòria clarament, però jo crec que, bueno, que l'equip en cap moment va baixar els braços, perquè pas que quan entra la pilota i l'altre equip li entra tot, pues, clar, pues, és envoltat el resultat.
eren les seves manifestacions, i a banda dels partits intersetmanals que us hem dit, dissabte arribarà la cinquena jornada. Al migdia, a 13:45, es disputarà un interessantíssim Barça-Vic que serà retransmès pel Canal 33 i Barça TV. Sitges i Tenerife, dos equips necessitats, s'enfrontaran a pinsvens.
També es jugaran el Mataró Lloret, Massanet-Noia, Voltregà-Alcoi, Lleida-Igualada, Blanes-Vilanova i Liceu-Reus.
I el comentari d'opinió de la jornada ens l'acosta en Rafa Segura des de Radio Disco d'Alcoi, que ahir estaven platòrics per haver arrencat un puntet al Barça.
Una Liga que, bé, aquest principi està resultant un poc de bojos, i aquests resultats que estan donant-se pues no són gens lògics, ja que, bueno, el Barça ahir va empatar a un contra un Alcoi que lluita, va lluitar per la permanència fins l'últim partit. Un Barça que no és res del que té que veure aquell supergran equip del Dream Team, un equip que jugava al mil·límetre, a la quadrícula, i que en Alcoi va patir de bo, ja que, bé, els homes de Diego Mir, doncs, van plantejar bon partit, es van plantar cara, homes que no tenen quasi experiència a l'hoquei lliga, els homes de Quim Pauls van patir. La veritat és que esperem que, bueno, que tot torni a la normalitat, uns ho esperen, els altres no, perquè, bueno, els altres els més dèbils, com pot ser l'Alcoi, pot ser els Sitges, el Massanet, esperen fer bon paper aquest any, esperen que es trenquen tots els papers d'aquell que liga i que s'acaben ja, pues, lògicament, el que siga el A, B o C, no? Que siguen Barça, Reus, Noia, etcètera. No? De totes formes, crec i pense que tot tornarà a altra volta a la normalitat, darrere dels Mundials de Clubs, darrere de tot el calendari trastocat que torna altra volta un any més la federació a trastocar i a deixar que hi hagi molts partits pendents i moltes jornades pendents.
Gràcies, Rafa. Un darrer punt, va, que ha suscitat també un cert debat aquests últims dies. El Barça va guanyar dilluns de la setmana passada la Copa Intercontinental davant del Concepción de San Juan, l'equip argentí, per 3-1. El dilema està en el fet de saber qui és, a nivell oficial, el millor equip del món. El que guanya la Copa Intercontinental, en aquest cas el Barça, o el que justament el dia abans es van portar al Mundial de Clubs, com va ser el Reus. És a dir, més enllà dels colors, quin creieu que és oficialment, per títol, el millor equip del món? Aquesta pregunta l'obrim als nostres oients per tres vies diferents. Primerament, us la fem a la nostra pàgina web. A tocdokei.net podeu respondre a la pregunta que formulem en forma d'enquesta. Per tu, qui ha de ser el millor equip del món? El que guanya la Copa Intercontinental o el que guanya el Mundial de Clubs? A més, ens podeu deixar la vostra opinió en forma de comentari a la pàgina o bé enviar-nos un e-mail radio@tocdokei.net.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocdokei.net.
I fem tot seguit un parell de punts de la jornada. El Voltregà ha tancat la seva plantilla incorporant un argentí, Pablo Martín, que té 25 anys, prové del Concepción, i a l'Hockey Lliga ja havia militat al Vilanova en dues ocasions i també al Cerdanyola durant la segona meitat de la temporada passada. En aquesta darrera fase va anotar 5 gols en 13 partits. Martín arribarà a Sant Hipòlit la primera setmana de novembre per incorporar-se a les ordres de l'equip de Ricard Muñoz. D'altra banda, la selecció espanyola júnior va perdre la final del Campionat d'Europa davant Portugal per 2-1. L'estatal es va avançar al minut 15 de la primera part amb un gol del jugador del Liceu, Toni Pérez, però a la segona, Coelho i Rodríguez li van donar la volta al marcador i Portugal s'emportava així el 15è títol en 46 edicions. Els portuguesos han fet plena aquesta temporada en les seves categories base, després de guanyar també en juvenils i a la Copa Llatina. El jugador del Voltregà, Oriol Vives, ens explica la seva experiència en aquest Euro Júnior.
No, bueno, has de sortir amb el cap ben alt, has de buscar algun motiu de satisfacció i en aquest cas, doncs, ser campió d'Europa, doncs, no està gens malament. Però, bueno, tinguent en compte d'allà que sempre, doncs, que ets campió o subcampió en aquests casos, si no ho fas molt malament, doncs, la veritat és que quedes un mal sabor de boca. Però, bueno, seguir treballant cara a un futur i intentar treure coses positives d'aquest europeu, no? Érem un equip bastant jove, només érem 4 jugadors d'últim any, de júnior, i era un d'ells. I crec, doncs, que cada anys vinents, doncs, aquesta selecció pot donar molt a dir, no?
Itàlia ha estat finalment tercera i Enric Torné i Toni Pérez han compartit el guardó de màxims golejadors d'aquest campionat.
Toc d'hoquei.
A Barovari Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Barovari Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a barovari.com.
Aquest cap de setmana s'ha disputat la primera jornada de Lliga de la Primera Divisió Espanyola. Igual que va passar amb l'Hockey Lliga, i com segueix passant de fet, no s'ha pogut disputar sencera perquè els partits, per exemple, entre l'Arefes i el Liceo i el duel català entre el Tordera i el Jaiec, a banda del Sant Feliu Vigo, han quedat aplaçats degut al campionat d'Europa Júnior.
Repassem, doncs, els partits que s'han disputat aquesta jornada, començant pel Sant Antonio 3, Cerdanyola 5. L'equip vallesà arrenca bé aquesta nova etapa a Primera Nacional amb una victòria còmoda davant l'equip pamplonès. Una victòria que, a més, els situa segons a la classificació provisional. Destacar també la contundent victòria del Vilafranca per 6-2 contra el Girona. Una victòria que dona el liderat als penedesencs i deixa cul el Girona. Un partit que ens resumeix així el capità Pol Carulla.
Jo crec que en línies generals vam fer un bon partit. La primera part va ser bastant complerta, el que passa que no vam tenir massa encert de cara a porteria i, clar, en el moment que es van avançar ells amb el 0-1 ja vam tenir una mica d'anar. La segona part vam encarrilar-la bastant bé i al final el partit es va posar molt de cara a nosaltres.
Han completat la jornada la derrota del Vendrell a pista de l'Oviedo Roller per 2-1 i els empats a 1 entre el Patín Corunya Respeig i l'Oviedo Alcobendas.
Repassem tot seguit la pròxima jornada.
Una jornada que ens porta als següents partits. Liceo Club Patí Vilafranca, Jaiec Club Patí Areces L5, el Vendrell Gràfiques Ona San Antonio, Respeig Oviedo Roller, Vigostic Patín Corunya, el Covent de Sant Feliu, Masella Esquí Girona Oviedo Hockey Club i el partit important de la jornada, el Cerdanyola Club Patí Tordera. Un Club Patí Tordera que comença doncs així la temporada, ja que hem de recordar que el primer partit va ser aplaçat degut al campionat europeu júnior que s'estava disputant a Alemanya. D'aquest primer partit ens en parla el seu entrenador, Xavi Albet.
Sí, són d'aquells partits que no tens res a perdre i molt a guanyar, no? El fet de jugar fora de casa també et dona la tranquil·litat de sortir a especular una miqueta, estar ben posicionats en defensa i aprofitar les nostres oportunitats. És cert que el Cerdanyola és un equip que si ve de perdre la categoria a l'Hockey Lliga, però per mi és un dels equips que té les màximes possibilitats de tornar a aquesta màxima categoria.
Un Tordera que ara mateix centra les seves opcions anant partit a partit, tal com comenta l'entrenador Xavi Albet.
Els objectius són partit a partit, no? La nostra intenció, evidentment, és, com tot club, pues, poder estar el més amunt possible, però som conscients de que possiblement aquesta joventut en alguna jornada ens passarà factura. I bé, com et deia, partit a partit, intentar estar sempre en una zona tranquil·la.
I en el tema d'avui parlem amb el preparador físic del Futbol Club Barcelona, Ramon Rivarola. Com pot afectar a l'equip aquest inici de temporada tan complicat amb tants partits?
Bueno, amb certes dificultats, perquè, com tu dius, hi ha molts partits i això fa que, doncs, que s'acumula un cansament que en principi no estava previst. La veritat és que el participar en el Mundial de Reus i que se'ns ha juntat també amb el torneig de Vigo i després amb la Copa Intercontinental, doncs això ha fet un volum de partits que la veritat és que ens està passant una mica factura. Però bueno, la temporada és molt llarga i suposo que sabrem reconduir-ho una mica.
Durant la pretemporada s'ha treballat alguna cosa especial o ja es preveia un inici tan dur?
Bueno, és que la veritat és que no sabíem que ens trobaríem en aquesta situació. O sigui, nosaltres pensem una pretemporada considerant el fet de que no participem al Mundial de Reus. Aleshores, nosaltres sempre comencem la pretemporada 4 setmanes abans de l'inici del primer partit de Lliga i ens semblava bé, doncs, anar al torneig de Vigo i que formava part d'aquesta preparació, però van passar una sèrie d'esdeveniments que van fer que nosaltres havíem d'anar al Mundial de Reus, i això va descavalgar una mica el nostre pensament inicial. I això ha fet doncs, que hem acumulat més partits dels que teníem al municipi previstos i fa doncs, que l'equip ara doncs, ho noti.
I creieu que això pot afectar a l'equip al final de temporada? Que tanta càrrega de partits a principi pot ser negatiu pel final de temporada?
Estic convençut que no. Estic convençudíssim que no. O sigui, això és l'inici de la temporada. És lògic doncs, que quan un equip comença la pretemporada pensant en uns objectius, aquests objectius a nosaltres ens situen cap al final de la temporada esportiva, o sigui, cap a març, abril, maig, juny, que és quan es juguen les finals de la Copa Europa, les finals de Lliga, el play-off, la Copa del Rei, i aleshores, bueno, aquesta pretemporada ha anat així, i ara el que hem de fer és reconduir-ho. I com ho reconduirem? Doncs justificant molt bé els esforços i portant l'equip fins al Nadal, que llavors podem donar uns dies de descans, i anar reconduint el treball.
I com a especialista en la matèria i fisioterapeuta, creus que això afecta l'esportista com a professional, com a persona? És bo tant d'esforç?
Mira, està clar que no és bo, però també hem de pensar que aquests són esportistes que tenen 20, 22, 25, 28 anys, o sigui, estan amb la plenitud de la seva capacitat física, o sigui, si algú ara pot suportar esforços intensos són doncs, els jugadors que ara tenen 20, 22, 25, 30 anys, no? Per tant, pel tipus de població, jugadors esportistes d'alt nivell poden acceptar bé aquest volum tan important de treball. Ara bé, sí que cal fer alguna cosa. O sigui, jo el que veig, després de l'experiència d'anar al Mundial de Reus, després de totes les competicions que hem anat passant, el que sí que haurien de pensar els estaments federatius o qui organitza aquestes competicions és pensar més en l'esportista. Moltes vegades es pensa tan sols en l'organització, que sigui del més encertada o més adequada possible a nivell organitzatiu, de tot el que comporta la planificació organitzativa de l'esdeveniment, però no es pensa en el rendiment de l'esportista. I això vol dir que si es pensés en el rendiment de l'esportista no es plantejaria una competició on hi ha 6 partits en 7 dies. O sigui, nosaltres vam arribar a jugar partits amb, no sé, amb 18 hores de descans un de l'altre, i va haver equips que en menys i tot. Aleshores, això és molt molt complexa a nivell del que és la gestió de la recuperació i tot això.
I tot i que creus que l'equip i els jugadors poden acceptar aquesta quantitat de treball, l'inici no ha estat gaire bo. De moment, victòries justes davant el Mataró i el Lloret, derrota al Mundial de Reus, mal paper al torneig de Vigo i empat diumenge davant l'Alcoi.
No, està clar, vull dir, quan un equip entra en una fase de molt desgast, doncs ja no és tan sols el rendiment del partit, sinó el que comporta el fet doncs, que hi ha moltes més lesions per cops, per situacions de sobrefatiga, no? I això fa que tinguis que gestionar els descansos, que ahir, per exemple, a Beto Borgal li vam donar descans perquè porta una sobrecàrrega de partits molt bèstia. I el dia del Lloret, doncs, li vam donar descans al David Páez i en Panadero. Aleshores, clar, tot això ho hem d'anar gestionant ara. Per què? Perquè després quan arribi una altra vegada els partits importants de la segona part de Lliga i quan s'ajunten a la Copa del Rei, Copa Europa i tot això, doncs podem estar amb molta més plenitud de condicions. Però aquí et torno a dir el que abans comentava. O sigui, els professionals del rendiment, els quals jo hi tinc molta responsabilitat com a preparador físic, pensem en allò que és millor pel rendiment dels nostres esportistes, i moltes vegades doncs, altres estaments no hi pensen i són capaços d'això, d'organitzar mundials, europeus, amb dates que no són les més encertades, amb un sistema de competició que doncs, no pensa en el rendiment de l'esportista i tan sols pensa doncs, en altres aspectes de l'organització.
Ramon Riverola, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A la primera nacional catalana, la segona jornada ja només ens deixa 4 equips al capdamunt, que són els que han sumat 6 punts, 2 victòries per tant. L'Arenys de Munt és el primer classificat, compartint liderat amb Masies de Voltregà, Manlleu i Congrés.
L'equip del Maresme va guanyar el Calafell per 3-6, el Masies per 4-6 a la pista del Tona i el Manlleu va treure un ajustat 1-2 a la pista del Mollet. El Congrés, que va jugar a casa, va superar el Mataró per 4-2.
L'entrenador de l'equip barceloní, José Cacho, explica que s'està acabant d'adaptar a l'equip i ens desenvolupa com va anar el partit.
El partido lo empezamos muy bien, nos pusimos 2-0, ya desde el primer minuto casi marcamos el primer gol, nos pusimos muy bien, pero por culpa de un error nuestro en media pista, pues nos metieron el 2-1. Y a partir de ahí, pues el partido se complicó. En la segunda parte, al empezar, uno de los chavales que juega con el primer equipo, pues hizo un golazo y nos empató. Y a partir de ahí, pues la cosa se puso complicada, ¿eh? Había ahí, no sabíamos si íbamos a ir nosotros para arriba o ellos para arriba. Pero gracias a un gol de Pau, nos pusimos por delante y al minuto conseguimos el 4-2, la qual cosa nos tranquilizó.
El Voltregà B, per la seva part, va guanyar el Barça B per 5-3. Altres victòries locals són el Vilaseca 2, Caldes 1, Ripoll 4, Reus B 3 i la treballada victòria del Vilanova B 2-0 davant del Bell-lloc. Un únic empat en aquesta jornada a un gol entre el Taradell i el Piera. Caldes, Barça B, Mollet i Calafell encara no han sumat cap punt.
Precisament aquests darrers equips, Calafell i Mollet, s'enfrontaran dissabte en un duel de la zona baixa. També hi haurà dos derbis osonencs, el Manlleu-Tona i el Masies de Voltregà-Taradell, mentre que el Voltregà B visitarà la pista del Piera.
I la resta de partits seran Barça B-Congrés, Mataró B-Vilaseca, Caldes-Ripoll, Reus B-Vilanova B i Arenys de Munt Bell-lloc. I ara arriba el torn de fer una volta per la xarxa de mans d'en Guillem Carol.
Patinant per la xarxa.
Solohockey.net o cat.cat i esportiudigital.com.
No descobrirem res de nou si els dic que l'hoquei està terriblement castigat pels mitjans de comunicació. És sempre l'esport oblidat. La notícia en un breu peu de pàgina, que diem alguns. Doncs bé, avui els proposo tres webs que segueixen l'hoquei d'una forma rigorosa i desacomplexada. Solohockey.net segueix el dia a dia de tot l'hoquei. És una web exclusiva d'hoquei i controla des de l'hoquei lliga fins a les lligues d'hoquei base. Hoqueycat.cat és la web de la pàgina d'hoquei català. Informa també a diari sobre l'hoquei lliga i la nacional espanyola. Esportiudigital.com és una web generalista d'esports, però que fa un tractament especial de l'hoquei i de les grans competicions quan n'hi ha.
Toc d'hoquei.
Tot seguit parlem de Barbari Esports, una empresa que va ser fundada l'any 1985 amb l'objectiu principal de col·laborar, investigar i promocionar en tot allò relacionat amb l'hoquei i el patinatge. Des d'aleshores han realitzat infinitat de tasques, promocions, col·laboracions i encara tenen molts més objectius als que volen arribar. I des d'ara també col·laboren donant suport al Toc d'Hoquei i des d'aquí, evidentment, els hi agraïm enormement. L'equip humà que forma Barbari Esports són grans apassionats dels esports i el fet d'haver-ne practicat en temps pretèrits garanteixen el millor assessorament als seus clients. A més, també disposen de comerç electrònic. Si vols anar a Barbari Esports, ho tens fàcil. Pots trobar-los a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93-490-7566 i també a internet a barobari.com. Mentrestant, a la primera catalana femenina es comencen a disputar partits malgrat la paràlisi del calendari a causa dels compromisos de diverses seleccions. En tenim tres a marcadors. De la primera jornada, Bigues i Riells 2, Noia 2 i Sant Cugat 3, Igualada 2. I un resultat de la segona jornada, Piera 0, Mataró 2. Però l'atenció ara mateix està centrada al Mundial del Japó, un Mundial en què la selecció espanyola va aconseguir diumenge la seva primera victòria.
L'equip dirigit pel català Joan Soler va pallissar la selecció índia en el primer partit del Mundial corresponent al grup B. El partit el va dominar de principi a fi l'equip espanyol i ja a la mitja part el marcador reflectia un contundent 9-0. A la segona part l'equip de Soler va baixar el ritme de joc per acabar amb un marcador final de 13-1. D'aquesta manera la selecció espanyola mostra les seves credencials de cara a endur-se al Mundial, Altres resultats d'aquesta primera jornada són el 9-0 de Xile a Sud-àfrica, l'11-1 de França a l'anfitrió, al Japó, i la golejada de la jornada va ser el 32-0 que va aconseguir l'Argentina davant Macau. En el pròxim partit de la competició, Espanya s'enfrontarà a l'altre rival del grup, la selecció dels Estats Units. Recordar que la selecció femenina espanyola podria ser perfectament la catalana, i és que 9 de les seves 10 jugadores són nascudes a Catalunya. 5 jugadores que porta el Voltregà: Laia Vives, Carla Dorca, Mocha Barceló, Anna Romero i la golejadora Carla Guidici, dues del Cerdanyola, Laia Salicru i Paula Torné, Marta Soler de l'Igualada, Maria Major de l'Arenys de Munt i la jugadora del Viesca Gijón, Natasha Lee. Per últim, recordar que els quarts de final es jugaran el 9 d'octubre, les semifinals el 10 i la final es disputarà l'11 d'octubre.
Marc i Joan, gràcies, que vagi bé.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Toc d'hoquei.
Fins aquí el Toc d'hoquei d'avui, un espai produït amb la col·laboració de Ràdio Vic i en xarxa per diverses emissores locals. Avui se'ns incorporen a la nostra xarxa Canal 20 d'Olèrdola, Ràdio Maricel de Sitges i Ràdio Voltregà, a més de les de Ràdio Tordera, Ràdio Gelida, Ona Codinenca, Ràdio Silenci, Punt Siscamp, Ràdio El Vendrell, Ràdio Cap de Creus, Ràdio Disco i Alpicat Ràdio. Un espai que hem fet possible amb Marc Pijuan i Sergi Sabater, amb la col·laboració de Xavi Aymeric, Joan Ramon Nodó, Anna Sanambrosio, Oriol Gené, Guillem Carol, Marc Pallarès i Marta Luján. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, com us dèiem, ens podeu trobar a internet, tocdhoquei.net. Adéu-siau!